you might. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be. Molt bona tarda a tothom. Són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. Com dèiem, molt benvinguts tots en aquest nou programa, una setmana més, de Música per al Record. Avui diumenge, que us haig de dir, per molts serà doncs una jornada, una diada una mica especial, tot i que se celebra, com hom sap, el dia de Sant Valentí, i totes aquelles persones que viuen acompanyats o tenen una relació sentimental, doncs no cap dubtar de que ho celebraran oportunament. No obstant, no és l'única efemèrides que m'agradaria citar avui. Dic això perquè ahir, dissabte, dia 12 de febrer, doncs es va commemorar el Dia Mundial de la Ràdio. El Dia Mundial de la Ràdio ens convida, si més no, a felicitar a tots aquells que d'alguna manera intervenen o pertanyen en aquest món tan especial i, sobretot, magnífic i d'absoluta difusió que suposa la ràdio. Fem aquest petit comentari per tindre en compte i informar-nos a aquells que ho ignorin, penso que pocs, que això, aquest dia mundial, va ser proclamat a l'any 2011 pels estats membres de la UNESCO, adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2012 com Dia Internacional. El dia 13 de febrer es va convertir, aleshores, en el Dia Mundial de la Ràdio, amb l'acrònim DMR. Si més no, també paga el recordar que aquest any es compliran, si compto bé, 120 anys d'aquest fenomen tècnic que ens ha suposat tants, per tants i tantíssima gent. El mes de desembre de 1901 es va aconseguir la primera transmissió, diríem, transoceànica, més enllà dels oceans, sense cap mena de suport de cable, a través de les zones, Dit això, que penso que és interessant i important, simplement afegir, abans d'entrar en matèria, que, com sabeu, l'inventor de la ràdio, en primer lloc parlarem de Guillem Marconi, que va ser, si no ho tinc mal entès, el primer que va registrar la patent, i que, a part d'això, doncs, l'any 43, si mal no recordo, doncs se li va atribuir l'invent a un tal Nikola Tesla. En qualsevol cas, insisteixo, felicitem-nos de tindre aquest mitjà de comunicació, aquest medi de comunicació també, crec que compleix les dues funcions, i gaudim-ne d'ell i celebrem tots plegats aquest 120 aniversari. El dia passat ens vàrem quedar sense escoltar, sense el tema, que era de Mami Blue. Vam fer referència, al citar-lo, a un intèrpret que per molts, com a mi, pensàvem que havia sigut el primer, doncs, a interpretar-ho, tot això degut a que la versió anglesa d'aquesta cançó va ser, doncs, la que més va arribar. Realment, Mami Blue és un hit single internacional de 1971, escrit per el compositor francès Hubert Gigot. amb lletra addicional en anglès del cantant del grup espanyol Pop Tops. Es deia Phil, es diu Phil Trim. La versió anglesa dels Pop Tops seria la més exitosa internacionalment. Gigó va composar la cançó a l'any 1970 mentre estava aturat enmig de París amb un col·lapse de tràfic, amb el que en diuen un embotellament de trànsit a París, i ho va escriure amb lletra en francès. L'any 1971, Alain Milo, productor francès dedicat a Espanya i mànager dels Pop Tops, va adquirir els drets de la cançó i va produir la seva gravació per al grup de Londres, amb lletra anglès, escrita pel cantat, com hem dit, Phil Trim. La companyia francesa Berkeley, per la seva part, va produir les versions per al mercat francòfon de Nicoletta i Joël Deydé, aquesta última, com ja han dit, en anglès. La cançó, no cal dir-ho, ha sigut versionada per gran quantitat d'artistes i en diferents idiomes. La primera versió en espanyol realment va ser, com crec que hem comentat, la de Pop Tops l'any 1971. Han de dir que, a més de gravar-se en espanyol, també ho va fer en italià. En Espanya, la versió en espanyol de Pop Tops va arribar al número 1 i l'anglesa de Joël Deydé al número 2, mentre que la versió anglesa de Pop Tops fou un gran èxit a nivell europeu, el que va inclús assolir, doncs, en països com Alemanya, França, Bèlgica, Noruega, Dinamarca, Suïssa, Suècia i Àustria. El número 3 en Holanda, inclús el número 2 al Japó. Aquesta versió en anglès de Pop Tops, no obstant, fou un èxit menor en el món de la parla anglesa, assolint apenes, per dir-ho així, només el puesto 35 en el Regne Unit i el 57 als Estats Units. Per la seva part, Joël Deydé també va gravar la seva versió francesa del tema, com crec que ja hem comentat, i aquesta sí, va aconseguir el número 1 a França i a Bèlgica. Aleshores, dit aquest petit preàmbul, no ens volem allargar més, ja hem parlat del nom de l'intèrpret, recordar simplement que aquest senyor va néixer, doncs, un 15 de març de 1947. Era un músic francès, és evident, crec que no cal ni tan sols repetir-ho, i crec que el que paga aleshores és escoltar aquest tema sencer. Si se sembla bé, anem cap allà, anem a escoltar-lo.
Started standing still.
d'estil i de música i anem a escoltar tot seguit amb un grup que penso que molts recordareu, tot i que per dos motius. En primer lloc, perquè encara que parlem de entre el seu inici i el seu final com a grup estable de potser 40 i pico o més d'anys, hi ha hagut alguns temes que han anat pervivint i ells, d'alguna manera, durant algun temps, no fa tants anys, doncs han tingut alguna interpretació amb aquestes modificacions que es fan normalment en els propis grups. De qui parlem? Parlem de The Rascals, inicialment coneguts com The Young Rascals. Aquest és un conjunt de música pop estadounidenca, radicat, originari de New Jersey, actiu de manera estable des de l'any 1965 a 1972 i que es va tornar a reunir diversos cops fins que tinguem coneixement fins l'any 2012. Es va formar, com hem dit, a la localitat de Garfield. El grup consistia en Eddie Brigati, que estava a la veu, Felix Cavalier, teclats i veu també, Jenny Comis a la guitarra, Dino Danelli, bateria, i van assolir diversos èxits en la dècada dels 60, amb números com Good Loving, Grooving, People Got To Be Free, You Better Run, Beautiful Morning i alguns títols més. Entre els anys 1965 i 1972 van passar per diversos canvis a la seva formació. Malgrat tot, el grup va editar 9 àlbums, i quantitat que no és despreciable. Tras la seva separació a l'any 1972, Rascals es van reunir ocasionalment a lo llarg dels anys, per primer cop l'any 1988, per fer el concert del 40 aniversari de l'Atlantic Records, una nit que va durar 13 hores i que va tindre lloc al Madison Square Garden de Nova York, i que van comptar amb il·lustres participants, com és el cas de Led Zeppelin, Yes, Genesis i els Vichy, entre els noms més rutilants que podien citar ara mateix. Des d'aquest megaconcert, els Rascals van decidir reunir-se per fer una gira, tot i que aquest retrobament no fou realitat, o ni, per millor dit, no va passar més enllà d'aquest any 1988. Això, a més, es va aunar al fet de que varen sorgir dos grups paral·lels, eren The New Rascals, amb Gene Cornish i Dino Danelli, i l'altre que era Felix Cavaliers Rascals. Els dos es van mantindre actives pel mateix temps. Això, doncs, fins a principis, seria els principis més o menys dels anys 90. Realment, el 6 de maig del 97, de totes maneres, el grup fou inclòs en el Saló de la Fama del Rock, i com deien, no hi ha res millor per poder opinar i gaudir que sentir-los. En aquest sentit, no ens movem dels anys 60 i escoltarem un enregistrament fet l'any 1967 amb una cançó que és molt especial, especial perquè, no sé, té un so que vosaltres ja direu, no? Sembla que estem en una illa gairebé, d'aquestes d'allà, de les, unes illes paradisíques, vamos. Però és una cançó, si més no, pegadissa i que el ritme agrada. Si us sembla, anem a escoltar Groovin' de Rascals.
Groovin' good meat to move it on a Sunday afternoon.
Sentir amb els ocellets per aquí per de l'Aixant. Tot seguit ens farem retrobament, perquè aquest cantant, no vull mentir, fa molt i molt de temps que vam escoltar alguna cançó. De qui parlem? Parlem d'un senyor que es diu, si no estic equivocat, perquè encara es viu, és jove, relativament jove, Roland Kent Lavoie. I vosaltres direu, i aquest senyor qui és? Però si us dic que, conegut comercialment amb el nom artístic de Lobo, possiblement algú hi hagi pensat de qui parlem o hagi endivinat. Aquest senyor Lobo, el Roland, va néixer a, allà en civil bé, a Tallahassee, a Florida, un 31 de juliol de l'any 1943. És un cantautor estadounidenc que va tindre una exitosa carrera a començaments dels anys 70 i que es va fer famós amb cançons com, per exemple, direm una almenys, que amb nom curiós, com és el cas de Me and You and Dog Named Boo. O sigui, tenia tu i jo i el gos que es diu Boo. L'altra cançó, també molt coneguda, I Love You, To Want Me, i així altres èxits. Però no ens volem allargar massa, ens fem una petita referència, que és el que pertoca. Hem dit que va néixer a Florida, en aquesta localitat que hem nomenat, i que es va formar a Winter Haven, a Florida també, amb la seva mare i els seus germans. Van començar la seva carrera musical l'any 1961, com a membre d'una banda local que es deia The Dramos. Aquest grup va incloure a Green Person i Jim Stafford, així com el baterista John Corn, que després es va unir a la International Submarine Band de Persons. Lavoie va representar amb altres, els va presentar amb altres diferents grups com Usmail, The Uglies i Me and the Other Guys. Disculpeu, en aquí doncs el nom no era gens fàcil de pronunciar. Cap a 1971 havia començat ja a denominar-se o a fer-se dir com a Lobo. Va signar amb Beat Records i la companyia va fer el seu primer senzill, Me and You and a Dog Named Boo. Això era el març de 1971. El seu àlbum de debut el va seguir el mes de maig. En juny del mateix any 71 va editar el seu segon senzill, i en setembre del mateix any va editar un que deia California Kid and Rimo, seguint d'un altre anomenat Albatros. Pensem que el millor en aquest cas és que possiblement dir els temes, les cançons, els noms, no us digui res si no el sentiu cantar, i sobretot si no podeu doncs gaudir del missatge que ell en cada tema intentava doncs traslladar. Per aquest dia hem escollit un tema, doncs mira, si més no, l'hem citat, és I Love You, To Want Me. O sigui que possiblement molt apropiat per la diada en què estem avui. Si us sembla, aleshores anem a escoltar-lo aviat us sembla la seva veu i aquest estil, en aquí ja us he dit que va tindre molt d'èxit i es va sentir prou, molt. Anem a escoltar-lo, si us sembla bé, a Lobo.
Bell fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show.
Estic ben segur que l'heu reconegut de seguida. Cançó pegadissa que es va escoltar moltíssim. Bé, anem a seguir el nostre programa i au, ens anem a parlar d'un senyor que vull pensar que el coneix tothom. Alguns per haver-lo vist, altres per haver-lo escoltat molt, altres potser per referències, però que en definitiva és un icon. De qui parlem? Doncs aviam si ho diem bé. Estem parlant de Robert Allen Zimmerman. Us sembla, eh? Traduït al nom comercial, doncs, Bob Dylan. Bob Dylan va néixer a Minnesota un 24 de maig de 1941. No, malgrat que les seves anotacions inclouen la seva denominació del nom, vull dir, en hebreu, soc incapaç de pronunciar-lo, francament. És un compositor, músic, cantant, poeta estadounidenc, àmpliament considerat com una de les figures més prolífiques i influents de la música popular del segle XX i de començaments del XXI. L'any 2016 va rebre el Premi Nobel de Literatura, sí, com ho sentiu, el Nobel de Literatura. Les lletres de Dylan incorporen una varietat de temes socials, polítics, filosòfics i literaris que varen desafiar la música pop convencional existent i varen apel·lar generalment a la contracultura emergent de l'època. Va tindre les seves influències de terceres persones, com és lògic, però bé, el que hem de reconèixer, i no ens voldríem estendre perquè si escoltem més endavant aquest prolífic cantautor, doncs penso que disposarem de més marge per comentar altres aspectes. Continuant amb aquest senyor, direm, per dir algun nom, que aquestes influències de les que va rebre, per dir algun, Buddy Gentry, Robert Johnson, Hank Williams, i Dylan va ampliar i va personalitzar gèneres musicals al llarg de 5 dècades de carrera musical, en les que va explotar la tradició musical estadounidenca com el folk, el blues, el country, el gospel, el rock and roll i el rockabilly, així com la música folk, anglesa, escocesa e irlandesa, passant per suposat pel jazz i pel swing. Voldríem dir que, tot i que escoltarem un tema d'ell, que es va enregistrar, si no menteixo, l'any 1973, voldríem, com dic, a part de dir el títol, fer una petita ressenya d'on l'heu pogut escoltar. Parlem d'un tema, com hem dit, enregistrat l'any 73, que té per títol Knocking on Heaven Door, que podríem dir-ho traduït com Trucant a les portes del cel. Aquesta és una cançó, com dic, que segurament heu escoltat molts, per no dir gairebé tothom, perquè es va fer famosa arrel d'una pel·lícula en la qual es va insertar a la banda sonora. La pel·lícula de Sam Peckinpah, que suposo us en recordareu, Pat Garrett i Billy the Kid. A més de que la van fer al cinema, lògicament, doncs a la televisió no fa tant de temps també que la van fer, amb la qual és molt, molt fàcil, com dic, que al sentir-la la recordeu i la identifiqueu. Anem a escoltar-la, si us sembla bé, aleshores, tot seguit, Bob Dylan i Knocking on Heaven Door.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
segur que l'heu reconegut de seguida. I potser potser també se'n recordarà de la pel·lícula. És curiós quan la veus i no, quan ignores que és ell, i la mires i dius, ostres, aquí ja sembla que el senyor que em sona. I clar que em sona, perquè és l'amic Bob Dylan. Bueno, tot seguit el que farem és passar amb temes una miqueta més moguduts, i doncs mira, citarem amb un conjunt britànic, en aquest cas, tan senzills com el Rolling Stone. Els Rolling Stone, qui no els coneix, oi? Doncs un grup britànic de rock originària de Londres. A vegades penso que no fem prou cas de quan es formen o quan es creen els grups, i sobretot en aquest cas grups tan significatius com el que estem parlant. El fet és que en aquest cas el grup es va formar en abril de l'any 1962, o sigui fa 59 anys, per Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Billy Wyman, Charlie Watts i Ian Stewart. I bé, en aquesta primera època no es van escapar del fet de sofrir i de patir modificacions en la seva formació, com va ser, per exemple, en el cas del Keith Richards, que hem dit, no? I aquestes modificacions, en el cas que ens ocupa, doncs no van ser tan significatives en el sentit de que influïssin en la seva producció musical. El cas és que, per dir algun detall, perquè d'aquests micro o macro grups, millor dit, doncs és impossible de fer una referència més o menys exhaustiva de la seva activitat. És complicat estudiar la seqüència dels seus àlbums i imagineu-vos la seva trajectòria. El cas és que estan considerats com una de les més grans i influents bandes de tota la història del rock, siguent una de les agrupacions que va assentar les bases del rock contemporani. En fi, com alguns dels seus materials estan considerats els millors de tots els temps. Això, des de l'ho penso sempre, de que s'ha de tindre primer una bona formació musical i després conèixer molt bé l'obra per arribar a aquestes conclusions. Penso que en aquest grup se l'ha estudiat suficientment en qualsevol cas. L'any 1989 foren inclosos en el Saló de la Fama del Rock and Roll i en el 2004 en la revista estadounidenca Rolling Stone, que es va ubicar en el puesto número 4 de la seva llista dels 50 millors artistes de tots els temps. Cap grup de rock fins a aquella data ha sostingut o ha mantingut aquesta duradera i encara mundialment reconeguda trajectòria, com és el fet de que va aconseguir assolir el Rolling Stone amb Jagger, Richards i Watts com a membres fundadors, en actiu. I a més, amb la particularitat de que continuen siguent en actiu tots i a més conformant en conjunt un dels grups més duraders de la història del rock. Jo penso que bueno, parlar més d'aquest grup, a vegades penso que ens passa igual si alguna vegada hem escoltat cançó dels Beatles, hem de cenyir-nos potser una miqueta més a la cançó, perquè el que és parlar de la seva trajectòria moltes vegades es fa impossible d'abarcar-ho absolutament tot, però les pinceladetes ens donen, si més no, la possibilitat d'anar coneixent-los a poc a poc. Evidentment no cal dir que en una primera època doncs va haver-hi aquesta rivalitat amb el que fa amb els Beatles, i que a més doncs, dos en definitiva van estar inclosos en el que era la invasió britànica, sobretot amb això en els primers anys de la dècada dels anys 60. Però avui escoltarem un tema que crec que és icònic. Sempre hi ha hagut qui ha volgut explicar d'on surt aquest riff que fa la guitarra amb aquest tema. No vull mentir si l'altre dia vaig sentir en una conversa que deien de que casualment, cometes a saber, va ser Cliff Richard el que va d'alguna manera doncs indicar o posar la pauta per al tema que tot seguit escoltarem, És un tema que es va enregistrar l'any 1965 i que jo diria que no hi ha lloc en el que es parli o es toqui una peça de rock and roll en què no soni. Doncs de quina cançó parlem? Suposo que ho endevineu ja. En qualsevol cas, com hem dit, serà blanc, i el que anem a escoltar és una cançó de l'any 65, però que no és I Can't Get No, no, o sigui, el Satisfaction famós, sinó un que del mateix any, d'aquesta primera època de Rollins, que crec que és irrepetible, doncs que tenia un altre nom que es va fer en moltes versions, es va traduir a diversos idiomes i que aquí va sonar molt. De quina cançó parlem? En definitiva us ho dic. Sabeu que hi ha gent que té el cor de pedra? Doncs sí, doncs es veu que sí. Heart of Stone. Això ha cantat, ha interpretat i gravat l'any 1965 per The Rolling Stone. Anem a sentir-lo tot seguit. Se'n recordeu, no? Tu corazón és com la piedra. El que diuen que realment la cançó no es referia a que el cor de pedra fos de l'altre, sinó que potser feia una referència, en aquest cas, a que cantava, no a la persona, sinó evidentment a l'argument, de que el cor de pedra el tenia el cantant quan s'adreçava a la noia. Possibilitat que durant l'època i el sentit de la cançó, doncs, podria ser. Bueno, pues anem a canviar també una altra vegada d'estil, d'intèrpret. Ara passarem amb un senyor que cantava sol. Cantava sol, clàssicament acompanyat, instrumentalment parlant, amb altres persones. I parlem d'un home, crec que important, retrocedir una miqueta amb el temps. Tenim la sort que el futur ens donarà moltíssima més capacitat de recordar. Però no ens podem queixar, avui dia ja tenim quantitat de música, de situacions i d'intèrprets per anar repassant. A qui ens referim? Doncs mireu, ens referim a Antoine Domino Jr. Aquest senyor, suposo que, bueno, els més joves potser no, però aquells que siguin aficionats, doncs aquesta mena de ritme blues i rock, suposo que sí, perquè ell va ser conegut com Fats Domino. Fats Domino va néixer a Nova Orleans, Orleans, si ho diem en anglès, Louisiana, un 26 de febrer de 1928, i va traspassar Harvey, Louisiana, un 24 d'octubre de 2017. Fou un cantant, compositor, pianista clàssic del rhythm and blues i rock and roll afroamericà dels Estats Units i considerat com el pare original del rock and roll. Ahí és nada. Però, en fi, el cas és que és de destacar que durant els anys 50 i començaments dels 60 fou el cantant de color que més vinils va vendre. Fou també un pianista individualista. Jo suposo que això està referit a la seva manera de fer i d'interpretar amb influències d'estil, o de l'estil, si voleu, boogie-boogie. El seu èxit va servir d'impuls per artistes, en general, de Nova Orleans, i va arribar a influir en llocs tan insospitats com Jamaica, per exemple. Diuen que l'esca jamaicà posseix influències de la seva música. Era de personalitat afable i amb un ric accent especialíssim al qual s'afegia el seu encant natural. Amb el boogie-boogie, el del seu piano i la seva característica veu amb un ritme suau, Fats Domino va donar un gir molt important a l'estiu de Nova Orleans, que va inclús a ser conegut com el rock and roll mod, ja se dic bé. I va arribar a vendre, ja sabeu que penso d'això, més vinils que qualsevol altre cantant de rock en els anys d'aleshores, que era el 50. Tot i això, a excepció, lògicament, del rei del rock, el senyor Elvis Presley. Diuen que va vendre més de 65 milions. Bé, perfecte, perquè crec que es va distribuir, i això mira que els anys que era, però amb el temps per tot el món. Fou descobert l'any 1948 a Hideaway Club per Liu Chat de Imperial Records, quan cobrava aleshores, imagineu-vos, $3 per setmana. La seva verdadera carrera musical va començar l'any 1949 en un tema que es va dir de Fat Man, que va composar al costat de Bartholomew. La gravació d'aquest tema estava basada en una altra cançó, que era de Junker Blues, de Champion Jack Dupré, que fou un enorme èxit. Es van vendre al voltant d'un milió de còpies i va arribar al segon lloc de la llista Billboard i Rhythm and Blues Chart. En els anys 80, Domino va decidir no deixar mai més New Orleans. Tenia una còmoda, una bona renta dels seus drets d'autor i, a més, tenia una aversió terrible a viatjar, a la qual s'afegia la idea que tenia de que en cap part del món es sabia, havia o podia menjar com ho feia amb la seva terra on estava. El cas és que l'any 1987, per anar avançant amb les dades, Fats Domino va rebre el Lifetime Achievement Award en la 29a edició dels Premis Grammy. És citat, perdoneu la veu, és citat com un dels més importants enllaços entre la música rhythm and blues i el rock and roll. La seva carrera discogràfica, ja per anar tancant, és envidiable i porta venuts en total a prop de 70 milions de vinils, amb més de 90 singles i més de 25 LPs gravats. I ja va obtindre 21 discs d'or. Evidentment, és unes xifres importantíssimes. Però bé, hem de seguir i anem a escoltar-lo amb un tema que el títol, bueno, suposo que el coneixereu, la cançó, em figuro que sí. Aquest tema és de l'any 1955 i porta per títol Ain't That a Shame. Per tant, si us sembla, anem a escoltar a Fats Domino amb aquest tema. Aviam què us sembla.
You meet me once when you say goodbye, ain't that a shame? My tears will rain, ain't that a shame? You want to blame? You broke my heart when you said we're caught in the shame. My tears will rain, ain't that a shame? You want to blame?
Americà, oi que sí? La cançó realment s'ho val. I continuem, si us sembla, endavant. En aquest cas, després d'anar a l'any 55, doncs anirem, tornem a l'any 66, 11 anys després, i ens retrobem amb un grup que també hem escoltat fa temps alguna la cançó. De qui parlem? Doncs parlem de Small Face. Small Face fou una banda de rock anglesa popular de la dècada dels anys 60, com hem dit, que estava liderada per el guitarrista i cantant Steve Marriott. Foren els principals representants musicals del moviment mat, disputant-se sempre aquest lloc amb un grup també conegut i que hem escoltat, com era The Who. Altres components eren el baix Ronnie Lane, el teclista McLagan, el percussionista Kenny Rogers, que es van convertir en un dels grups psicodèlics més exitosos d'Anglaterra abans de trencar la seva relació professional a finals de la dècada dels anys 60. Malgrat que només van estar junts, per dir-ho així, 4 anys, el seu llegat musical des de mitjans fins a finals dels 60 es considera com un dels més importants del mat britànic i la música perdura psicodèlica junt al The Who, com han comentat. En Anglaterra la seva carrera va assolir màxims una vegada més amb el psicodèlic Audience Not Gone Flake l'any 1968, recordat com un clàssic avui i que va romandre en el número 1 durant 6 setmanes. La seva innovadora portada, la primera de la seva classe, doncs d'alguna manera emulava l'antiga llauna de tabac. Es tracta d'un àlbum conceptual que està d'alguna manera estructurat en dos parts. La cara 1 explicava un psicodèlic conto de fades. La cara 2 doncs, explicava o narrava les aventures del Happiness Stan. El que hem de dir també, que bueno, com aquestes coses i amb alguns dels grups d'aquella època, després d'uns mesos de rumors de dissolució, Marriott, que era, havia estat l'alma mater del grup, oficialment va deixar el grup i amb l'arribada de l'any 1969 i ho van fer després d'una actuació a la nit de Cap d'Any a Nova York. Al fi, vam perdre més nosaltres que ells? No ho sé. Nosaltres doncs es van quedar sense la seva música. Ells doncs van deixar d'evolucionar i de tocar. Bueno, em toca ja explicar-vos el títol de la cançó, si no sembla bé, i com ja han dit que és l'any 1966, en aquest cas, el tema es titula All or Nothing, o Todo o Nada, potser, no? Anem a veure, doncs, aquest grup i la seva música. Anem cap allà. Volats perquè m'acabo de fixar amb l'hora, ens queden escassament 3 minuts. Mireu, anar molt de pressa, aprofito gairebé per posar-vos un tema i així ens acomiadem i referir només que escoltareu una cançó de The Equals. Jo penso que hi haurà oportunitat, tots que no som molt coneguts, d'escoltar més temes d'aquest grup i ja us facilitarem aleshores més dades. En qualsevol cas, doncs, a tots els companys i que treballen a l'emissora, com ja he dit abans, felicitats força i a continuar lluitant, que per això esteu a la ràdio. I als demés, a tots, doncs que tingueu molt bon dia de Sant Valentí, que gaudiu d'aquest diumenge, i molt bona setmana, i si Déu vol, doncs fins diumenge que ve a tothom. Anem a escoltar i acomiadant-nos, com hem dit, amb el tema de Equals, Comeback, Comeback de l'any 1966. Anem cap allà, adeu a tots i una abraçada.
Comienza Mate, Tango y Folclore. Muy buenas tardes, noche, Nanu Pereira.
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
Quien les habla, Gustavo Carreras y el Nanu Pereira. Damos comienzo a otro domingo más aquí, en la 91.6 FM del Prat Radio. Este programa que, bueno, que intentamos llegar a muchas partes del mundo. No la nombramos ya porque ya son tantas que no la nombramos, pero sí que es verdad que nuestro corazón se desparrama con energía.
Eso es.
¿Cómo estamos, Nanu, hoy?
Bien, pues, listo.
¿Sí? Preparado para escuchar un poquito de tango, para poder escuchar esto. ¿Sabes que hoy es 14 de febrero?
Uy, ¿verdad?
Un domingo interesante.
Interesante.
La gente que está enamorada, que aproveche, que aproveche para demostrar su amor, Nanu.
Nosotros ponemos la música y ellos...
Eso te iba a decir. Nosotros, como estamos enamorados de la música, vamos a pasar música, mucha música, y desearles, por supuesto... un feliz domingo para todos y que el amor invada todos los poros.
A todos,
que llegue a todos, ¿no, Nanu?
Claro que sí, pues.
Ahí
claro
está. Sí. Como siempre, estamos en el mes de febrero y estamos haciendo siempre especiales de carnaval. Así que pasarán en algún momento temas muy, muy, muy referentes al carnaval. Pero bueno, antes de eso vamos a recordar algo muy interesante, que es un tango de Carlos Gardel que se llama Adiós, muchachos.
Muy bien, vamos con Carlitos. Vamos allá.
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida.